Avui a l'Ofici de Viure, aprendre a posar límits. Diu el psicòleg Tomàs Navarro, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure. Durant molts anys em van fer creure que era molt feble i que havia d'aguantar més el dolor, que no n'hi havia per tant, que la meva obligació era patir perquè altres persones no patissin, que el meu dolor era menys important que el dolor dels altres. Em van fer creure, diu Tomàs Navarro, fins i tot que jo era el culpable del dolor d'altres persones, un dolor de vegades simulat en un intent poca solta de xantatge emocional i de vegades real, però no originat per mi. Totes les culpes, diu aquest psicòleg, venien a mi. Jo era el responsable de tot i va arribar un moment en què les meves espatlles ja no podien sostenir tanta culpabilitat. Aquestes circumstàncies s'arrosseguen durant la vida com un pes pesant, fins que tot d'una surt una flor en un jardí que semblava de terra erma, diu el mateix Tomàs Navarro. L'any 2008, quan va néixer la meva filla, vaig tenir una cosa clara. No volia que ella visqués el que jo havia viscut ni que passés pel mateix que jo havia passat. Tampoc volia que la meva filla creixés amb l'exemple d'un pare que no havia sabut dibuixar línies vermelles. I aquí va ser on van aparèixer aquestes línies vermelles i on en Tomàs les va començar a marcar. Diu que no va ser una tasca fàcil. Tenia gravat en el seu ADN que, per ser una bona persona, havia de renunciar a les seves necessitats i prioritats. Una mena d'entrega total, de xec en blanc, de rendició sense condicions. I tot d'una havia entès que no era així. Per això ha escrit el llibre que avui ens presenta, perquè la seva missió, diu en Tomàs, és alleugerir el patiment humà, el mateix patiment que amb ell tan mal li ha fet. Avui, a l'Ofici de Viure, aprendre a posar límits.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Assumpció Salat, directora del Centre Àgape de Formació i Psicologia de Barcelona. Les relacions amb els altres i el tema de la culpa està molt present a les nostres vides. Per cultura, creences i educació, creiem que a l'hora de posar límits hi ha un culpable i nosaltres en som les víctimes. I posem límits des d'aquest estat emocional i mental, pensant i veient que hi ha algú que ens maltracta o s'aprofita de la nostra bona fe. A vegades també passa que ens sentim culpables quan hem de dir que no o hem de marcar límits a l'altre. Aquest paradigma, manera de pensar i sentir, no ens porta a cap resultat a llarg termini. El problema es repeteix i repeteix en d'altres cases, perquè està basat en la idea de que hi ha persones que abusen de nosaltres. En un nou paradigma, un nivell de consciència que ens en parlen autors com a Ken Wilber, Pablo Dors i d'altres, la comprensió i visió de la realitat és totalment diferent. Aquí ja no hi ha culpables i no hi ha víctimes. En aquest nou paradigma, jo m'autoresponsabilitzo del que em passa a la meva vida. I poso límits quan cal, però sense sentir-me víctima i sense veure a l'altre com a culpable. I tampoc sense sentir-me jo culpable quan poso límits des de la fermesa amorosa a l'altre. L'acció aparentment és la mateixa, però el lloc intern des d'on ho fem és molt diferent. Per posar un exemple, si estic en una botiga i no agafo un article perquè veig que hi ha càmeres i em poden agafar en el meu intent de robatori, jo no faig l'acció. Al igual que una altra persona que tampoc fa l'acció, però ell ho fa per la convicció interna que el que ha de fer és pagar, per respecte als propietaris de la botiga. De la mateixa manera, en el nou paradigma, quan poso límits i dic que no perquè és el que cal fer davant d'una determinada relació o situació, però sense culpabilitzar l'altre i sense sentir-me jo culpable, sinó per un profund respecte cap a l'altre i cap a mi.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Tomàs Navarro, ben retrobat, benvingut. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Com a casa, com a casa. Com a casa.
Gràcies per tornar a casa presentant un nou llibre, Tus línies rojas, que ha publicat Zenit. Aquests dies en Tomàs l'està promocionant i estàs constatant, a partir també de les converses que estàs tenint l'altre dia a Madrid i de les entrevistes que t'estan fent, que encara no hem après a posar límits?
Ui, si ens queda feina. De fet, et diria, Gaspar, que la teoria la té tothom, però hi ha un sentiment de culpa tan profund, de vergonya tan profund i de sentir-se tan mala persona per posar límits, que diuen, mira, no em poso, per una banda. Per una altra banda, també, hi ha tanta pressió, no?, de molestar, de fer conflicte, d'abordar. Si poses el límit, que dius, mira, és que em surt més a compte no posar el límit, perquè si no tinc tanta resistència... I jo sempre ho dic, no? Precisament, o posen resistència perquè no els convé que fiquis el límit, no?
Tu en el llibre deixes moltes coses clares, no et talles un pèl. Una d'elles, precisament, és que cal prendre consciència que el conflicte és inevitable, que a la nostra vida sempre hi haurà conflictes, encara que no ho vulguem.
Sí, sí, exacte. I que tinguis conflictes no vol dir que siguis una persona conflictiva, sinó que és una moneda de canvi que es dona de manera natural quan dues persones volen un mateix fet o volen un mateix recurs o li estàs negant un recurs que és abusiu a una persona que té un perfil abusiu, per exemple. Això és clar. Ah, jo comptava que et donessis 2.000 euros, no me'ls dones, i aquí comença el conflicte. Bueno, ens hem de trobar còmode amb el conflicte, no passa res, no som males persones per tenir conflictes.
Sí, això dels diners em recorda un altre moment en què parles de les herències, de quan podem conèixer els familiars, germans, etc. a fons, que és, malauradament, de vegades, a partir d'una herència.
Sí, i ens ha tant de greu perquè té tanta gent que els li ha caigut el món. Saps? Quan han vist el seu germà, la seva germana, la seva mare, no? La persona que ha quedat viuda, per exemple, de dir, no, la legítima, no, tot per mi. I clar, gent sensible, gent que és més expressa, més generosa, com passa tan malament? Que fins i tot casos d'intent de suïcidi i tot, que dius, home, mare de Déu, no? També hi ha una cosa important, que és que sempre hi ha senyals i sovint no les volem veure. I tu amb el teu germà, amb el teu pare, amb la teva parella, amb el teu cap, company de feina, veus senyals, però les ignores. Perquè, clar, suposa... Tot el que has d'assumir, si li dones peu a aquella senyal, és molt important. I dius, bueno, no, haurà tingut un mal dia. Bueno, en el fons no és així. Bueno, és la cunyada, no és el meu germà. I quan aquestes senyals són molt clares, se'ns ve un daltabaix important.
Bé, comencem pel principi, si et sembla, sí. Tomàs, nosaltres en la introducció hem explicat, recollint les teves ratlles, d'on neix el llibre, però ens ho pots explicar, no?, quin va ser l'impuls per parlar de límits i de línies vermelles?
És un llibre que tu, que coneixes bé, Gaspar, saps que tenia aquí barrinant, ja ha arribat al sisè, però, vamos, hauria pogut ser el segon, sense cap mena de dubte, d'on neix? Doncs neix de voler compartir una experiència personal, com a Tomàs Navarro, que ha estat víctima d'abús i de personalitats tòxiques, i també com a psicòleg, que ha ajudat a molta gent que té problemes amb persones tòxiques. I, clar, tinc molt clar que el problema és que no tenim clares les prioritats. I jo, un 28 de maig del 2008, les meves prioritats es van capgirar de dalt a baix i en res, en qüestió de minuts. Podria dir 9 mesos, perquè va ser que va durar la gestació, però no, fins que no vaig tenir la meva filla a les meves mans, no me'n vaig adonar de que hi havia coses que no volia que la meva filla ho visqués ni ho veiés. I aquest canvi de prioritats és la base per poder marcar unes línies vermelles, eh? Però sovint ens arriba massa tard. Ha de ser un esdeveniment revelador fora del patiment. Perquè si t'agrada amb el patiment, has tocat fons, estàs molt malament, igual no pots sortir. Però la mort d'una parella, un diagnòstic d'una malaltia, el naixement d'un fill, són molt bons moments per dir, vale, prou, ara vull una altra vida diferent.
Que no pas la que havies tingut tu en algun aspecte. Sí. Quan hi havia moments, com hem llegit, que fins i tot et senties culpable, no? Per, en el fons, per no saber posar límits.
Sí, i mira, hi ha un error que comet molta gent, que és menystenir l'impacte que té no posar límits. Que dius, bueno, va, ja, va, no és per tant. Bueno, sí, però bueno, ho gestiono bé. No. Això és com la persona que veu, no? Que diu, no, controlo, i tu veus que està completament ebri, no? Doncs el mateix, tu dius, no, controlo, no fa tan mal, però fa molt mal. I és un error que comet molta gent, menystenir-ho. compartim la vida amb molta gent i alguna d'aquestes persones poden tenir un perfil abusiu, parasitari, tòxic, psicopàtic, narcisista, i alguna d'aquesta persona pot ser família teva, pot ser el teu company, pot ser la teva parella, pot ser el teu fill també, i quan pots posar-hi nom clarament al que està passant, pots fer alguna cosa.
Dius literalment que t'has animat, com ens comentaves ara fa uns instants, a sortir de l'armari de l'abús emocional. Mm. Citaves també els perfils tòxics, persones tòxiques. Dius en un altre moment del llibre que ja no vols entrar, no?, a discutir el tema de les persones tòxiques, tot i que ho vas fer en un programa de l'Ofici de Viure, sí, de TV3, que recordo de manera molt entranyable, precisament, sí, amb l'Assumpció Salat, i que es pot recuperar a TV3 a la carta, persones tòxiques, però dius, ara ja no entraré a parlar estrictament de persones tòxiques, però sí de perfils, d'aquest tipus de perfils. Sí. Amb altres paraules, que tothom hi posi les paraules que vulgui, dius tu.
Exacte. De fet, jo sempre dic que ens fixem en la petjada emocional que ens deixa aquella persona. Dius de dolor, malament. M'ho passo bé i em falten hores per estar amb ell o amb ella, molt bé. Sempre surto o em passo amb una relació, em passo el dia pensant, no diguis això, ha aixecat la cella, li haurà molestat, malament, això va malament. Mira, de la mateixa manera, és un descriptiu, un perfil tòxic és descriptiu, igual que dius, mira, el Gaspar és afable, què puc esperar? Afabilitat. La Maria és simpàtica, què puc esperar? Simpatia. El Manel és tòxic, què puc esperar? Doncs que m'intoxiqui, que em faci mal, que em provoqui dolor. I no passa res per dir les coses pel seu nom, però insisteixo, no juguem a ser psicòlegs, no juguem a ser catedràtics de personalitat. Mirem quina petjada ens deixa, perquè el dolor és molt bon conseller. Ens diu, que no veus que no estàs bé amb aquesta persona? Has de fer alguna cosa.
És en aquests casos on, d'entrada, ja és claríssim que cal marcar uns límits.
Exacte. Pensa que ens relacionem amb molta gent. Ens relacionem amb el Gaspar afable, amb la Maria simpàtica i amb l'Antonio abusiu, no? O psicopàtic, o paràsit. Clar, vull dir, hi ha de tot, hem de marcar alguns límits. Com que de vegades costa, no?, en funció de la implicació afectiva, no?, veure com és cadascú, jo amb els meus pacients faig servir la tècnica dels animals. Aleshores, no puc tractar igual a un cadellet d'un gos que a un tigre. Mira, ahir vaig passar tota la tarda, bueno, tota la tarda no, una bona estona, traient un ratolí que havia entrat a casa, sí? Clar, aviam, no podem agafar com... Fa una setmana la meva filla va portar un hàmster que tenen de mascota a l'escola. El hàmster el vam agafar sense problema, el ratolí no podíem agafar les mans com el hàmster. Aleshores vam idear amb una caixa, el vam tancar, vam ficar per sota una cartolina perquè no es fes mal i vam acompanyar la sortida, no? Clar, no puc anar a cor obert amb un ratolí, ni amb una serp, ni amb un tigre, ni amb un os, perquè hi ha gent que és com un os, gent que és com un tigre, hi ha gent que gaudeix fent mal, hi ha gent que està malalta i fa mal, potser sense ser conscient, però tampoc no es poden sanar. Doncs que no els podem sanar i ens hem de relacionar amb ells, doncs intentem marcar aquestes fronteres que no volem que passin.
Clar, la metàfora pot ser també molt adient, o la comparació, no?, perquè l'os no necessàriament ens vol fer mal.
Exacte. De fet, aquí al llibre ho explico, He vingut a parlar del meu llibre, com m'agrada això. Vaig fer escriptor només per dir això, Gaspar.
La frase mítica, mítica. Ha fet escola de l'umbral.
Sí, sí, sí. Doncs poso l'exemple de les avispes, de les vespes, que a l'estiu sempre estan rondant, no?, la típica barbacoa, o ara calçotada, i hi ha vespes. No et volen picar, tu, especialment. Però mentre la tinguis a prop, en algun moment o altre, potser se sent amenaçada, potser tu mous la mà i es pensa que li donaràs un toc, potser té un niu a prop i et picarà. I si et pica una vegada, doncs, bueno, et farà mal i ho podràs gestionar. Si no marxes d'allà o no fiques un límit, te picarà 5, 6, 7 vegades. I a la setena hauràs d'acabar a l'hospital, perquè t'haurà fet una reacció al·lèrgica greu. Doncs a les persones una miqueta el mateix, Escolta, que potser no em vol fer mal, no passa res, però no tinc per què suportar això.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Tomàs Navarro, aprendre a posar límits.
Lao Tse, el so més fort és el silenci.
Parlem de l'anomenada síndrome del pretensiós, que diu en Tomàs que és una cosa semblant a la síndrome de l'impostor, però a l'inrevés. La síndrome del pretensiós la manifesten les persones que creuen que tenen determinades capacitats que realment no tenen. Una persona afectada per la síndrome del pretensiós es creu capacitada per emprendre tasques per les quals no reuneix les condicions, habilitats o competències necessàries. A més, un pretensiós mai assumeix la seva falta de capacitats, amb la qual cosa acaba culpant les persones que té a prop dels seus errors i desastres. Tenir a prop un cap, un company, parella o familiar amb la síndrome del pretensiós intoxica i amarga la nostra vida. És la primera vegada que en sento parlar, de la síndrome del pretensiós.
Bé, ja saps que jo tinc tendència a fer neologismes, inventar-me paraules i síndromes i coses, eh? Jo no tinc constància i realment no he fet una recerca exhaustiva, eh? Sinó que vaig dir, soc molt descriptiu, molt didàctic, i pensar, pues sí, vull dir, es parla molt de la síndrome de l'impostor, però què passa amb el cas contrari, no? I sí, és un perfil que fa mal, que fa molt mal, i a més ells no tenen cap problema, eh? És culpa teva, tot és culpa teva. I si ha anat malament, per culpa teva. I jo he fet la barbacoa i s'ha cremat perquè has triat malament la llenya. No, però he estat tu el 100% del temps aquí, ja, però la llenya no era bona. Aleshores, clar, quan viro amb algú així, doncs ja saps què pots esperar. De nou, les línies vermelles t'ajuden a gestionar unes expectatives, no? Que és que ens equivoquem molt. Perquè quan volem pensar una analitzar una persona, pensem, no pensem què puc esperar, sinó què m'agradaria esperar. I no veig la realitat. Saps? I barrejo, doncs, qui és bona persona, que és el que acostuma a passar, diu, bueno, no s'haurà adonat, bueno, no és per tant, segur que és bona persona, el pretensiós, doncs, s'ha equivocat, pobret, no passa res, se n'adonarà. No, el tràiler és fidel a la pel·lícula, nene. Allò, si la teva parella és pretensiosa, acabes de conèixer algú pel Tinder, portes 2 mesos i has tingut 5 baralles, la pel·li de què anirà? Doncs a baralles, no? Aleshores, veiem la realitat tal com és i poder-li posar nom.
Costa, dius, veure la realitat tal com és, entre altres coses perquè tenim el cap molt sovint al futur, o amb el que hauria de ser.
Sí. I clar, el futur és conjectures, i quan intentem predir el futur i fiquem molt contingut del que tenim, no? Per exemple, sent que les persones que pateixen angoixa veuen el futur més negre, no? I quan fan un judici, una previsió, ho veuen tots els perills i no veuen tot el que pot anar bé. Clar, quan projectem el futur, la nostra personalitat surt d'allà reflexada. També he dit una cosa, que algunes persones han après alguna cosa que haurien de desaprendre, que és que en que fos ser bona persona en ser excessivament submissa o passiva, etc. I porten un letrero lluminós, com a Las Vegas, que posa, em sento bé quan ajudo algú. Aleshores, hi ha tot un perfil de gent que va cap allà directe. Clar, aquesta bona persona, doncs clar, al final pensa que tothom és bo i que no li estan prenent el pèl, perquè no prendria mai el pèl a ningú. Però això, aquestes projeccions de futur, malament, anem a la realitat més pura i dura.
Ara, la línia és molt fina, eh? De fet, és inevitable posar límits, tal com ens estàs explicant, però al mateix temps, evidentment, podem ser bones persones.
Sí. Mira, jo vaig anar a una escola religiosa i me'n recordo un petit debat que vam tenir amb un mestre, amb l'hermano Valeriano, que un saludo per l'hermano Valeriano, que ell deia, jo haz el bien y no mires a quién. I jo vaig dir, no, haz el bien, pero mira a quién. Ja molt petit, amb 14 anys o 13, dic, perquè és que de vegades ens desgastem fent el bé amb gent que s'està aprofitant, i quan realment has d'ajudar algú estàs esgotat. Ja has tingut tantes males experiències que dius, doncs mira, la merda, ja no ajuda ningú, ara és el meu moment. Bueno, hi ha tècniques, pots fer una petita prova, de fet, es veu molt clar, aquesta gent, no?, que dius, ai, pobret, quina víctima, ha tingut tanta mala sort a la vida, bueno, aneu en compte amb les víctimes, que tothom ajuda sempre, no? Aleshores, clar, hi ha alguns indicis, no?, que dius, bueno, t'he ajudat, vale, i una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada. Això és una relació simètrica o de dependència? O només fas que demanar-me? Vaig fer una prova. Escolta, em podries ajudar? I diran, ai, és que el tema no és així, eh? El tema és que m'ajudes tu, no jo a tu. Doncs llavors, tens clar, ja tens l'evidència.
El llibre que estem presentant avui d'en Tomàs Navarro, Tus línies rojas, l'acompanya de punts disruptius i del cas de Carla, diguem-ne, que anem trobant amb un disseny separat. Bé, sí. El cas de Carla, per què?
Mira, hi ha tanta gent que m'ha dit jo podria ser Carla, que ja ho tenia clar, eh? Vull dir, hem de connectar amb la gent ha de veure, doncs, que això que li ha passat amb ell és molt real i molt freqüent, no? Que sovint penses, sóc un bitxo raro. No, ets un bitxo raro, de fet, ja saps, tu, afortunadament, Gaspar, estàs molt treballat, molt cultivat, saps molt de psicologia i saps que hi ha patrons que es repeteixen molt sovint, no? I, de fet, el cas de Carles és un únic cas real. Hi ha tanta gent que s'ha sentit identificada i dius, no, és que sempre és el mateix procedir. Llavors diuen, però com pots saber que aquesta persona té un perfil psicopàtic? Bueno, ens dediquem a això, i farà això, i després farà l'altre, i després farà l'altre, perquè és un patró que es repeteix. Molta gent ha connectat amb la Carla i, ha vist que no era un bitxo raro, i dos, s'ha relaxat al saber que el que li ha passat és una cosa normal, que no han tingut culpa ni ha fet res expressament per...
Llegeixo un dels fragments, pàgina 26. Con todo lo que ha hecho tu madre por ti, así me pagas todos mis sacrificios, me quito la comida de la boca para dártela a ti. Estas y otras barbaridades eran la frase, las frases con las que creció Carla. Reproches, exigencias, culpabilizaciones... I efectivament, potser frases cosines germanes d'aquestes molta gent n'ha sentit.
Sí, 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 sí. És important veure que no ets un bitxo raro, que has estat una víctima, no una persona egoista que ha apretat a la seva mare i que ha fet que es tregués el menjar de la boca, no? Això va quan ets pare, és la teva responsabilitat, que menys, no? I el moment que ho veus tan clar és molt revelador. Dius, jo sentim-me culpable per totes les coses que he fet patir a la meva mare, quan jo no tinc la responsabilitat, jo realment no he fet res.
Què passa, Tomàs, quan posem límits, marquem línies vermelles i l'altra persona s'enfada o ens deixa de dirigir la paraula o es distancia de nosaltres, etc.?
Pues passa que podríem anar a celebrar-ho. No, ara, bromes a part. Si quan fiques límits l'altra persona s'empipa, es distancia, etc., és la millor mostra de que has anat tard posant límits. De que has anat tard. Per què? Doncs perquè se m'ha acabat l'esclava sexual, el banc, el taxista o la persona de la qual jo tenia algun recurs, no? O l'esparring amb el que em descarregava. De fet, el més normal quan poses límits és que passin aquestes coses, sí? Però no passa res. Si tu fiques una espelma d'aquelles antivespes i la vespa marxa, ja està, és el que volia. S'ha acabat el problema. Sí, ja no em picarà segur.
I això com es fa a les organitzacions, tu que has treballat per tantes organitzacions?
Sí, això és una miqueta ambivalent, eh? Estàs parlant amb algú que fa 24 anys que és autònom?
Sí, no, però vull dir que sí que és veritat que d'una sí. manera o una altra, que encara que estiguis des de la distància,
sí, sí.
No, tens relació amb les organitzacions.
Sí, 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 sí. No, de fet, t'anava a dir que sóc autònom precisament perquè aquestes dinàmiques a les organitzacions són molt freqüents i no em venia de gust jugar-les, vale, per una banda, i per altra banda, per la gent que no pot ser autònoma o que li agrada una organització però li falla alguna cosa, he volgut ajudar-los. I de fet, faig polítiques de benestar, de prevenció del bullying, bueno, el moving en organitzacions. En organitzacions hi ha un problema, que és que quan una persona té actituds tòxiques és perquè sap que les pot tenir. Està protegida o tolerada. Per una banda. Per una altra banda, és un sistema piramidal on en depèn el sou, el lloguer, la hipoteca, l'educació dels meus fills. I per això es tolera moltes conductes tòxiques. Aleshores, jo aquí, el meu consell, jo explico el llibre, ho simplifico molt, és que oblida't de posar límits i passem a fer un altre pla diferent, que és, un, protegir-te amb correus, reunions, sembrant testimonis, i dos, donar-te visibilitat. Per què? Quan la persona tòxica digui, pues el Tomàs, escolta'm, el Tomàs, fixa't, com que tu ja et coneixen perquè t'has donat visibilitat, serà més difícil que s'alinin, no? amb la perspectiva de la persona tòxica que digui, no em quadra, pues el Tomàs a mi, vull dir, mai m'ha fallat, és responsable, etc. I una última cosa que és compensar, doncs fora de l'organització. Sí? Posem-ho en context. De Catalunya Ràdio m'agrada molt moltes coses, però potser té un company que és una mica complicat, doncs fico en context, és una cosa, no pot tenir-ho tot, eh?
Dius, treballo molt amb empreses i sovint em trobo amb caps que han estat molt hàbils en competències necessàries per ascendir, però que no reuneixen les competències necessàries per ser caps. Per arribar a ser cap et cal que algú et promocioni, que et valorin bé, que creguin que ets important per una companya, que estiguin segurs que estàs capacitats per executar les teves noves tasques i molt especialment que no seràs cap amenaça, incomoditat o incordi al que serà cap del cap. Llavors, si algú ens dona un càrrec, què hem de pensar? Que es creuen que direm que sí a tot? O com va això?
Mira, com bé deies, he treballat amb organitzacions de 20 països diferents, i podria dir que hi ha caps, molt bons caps, que li han donat un càrrec, que se l'han treballat, etc. I, no sé, podríem dir 60-40, un 40% de gent que per mèrits propis, saps? I és molt estimat i molt respectat, ja s'han dit, però hi ha molts casos que no, que no. Que jo estic mirant cap a dalt, vaig mirant cap a dalt, tiro cap a dalt i sóc bon tirar cap a dalt. No hem fet la feina, sinó en tirar cap a dalt. I què he de fer per tirar cap a dalt? Pues que de dalt estic tranquil i pugui confiar en mi. Val? I com ho faig? Doncs ja aquí hi ha moltes coses per fer. Si us dona una promoció, no penseu que necessàriament sou d'aquest perfil, Però sí que és cert que si es fes un estudi, que no n'hi ha cap, amb perfils directius, molt possiblement el component psicopàtic, agressiu, directiu en excés, de desconnexió no hi ha efectiu amb el seu equip, seria més elevat que amb treballadors de base.
Déu-n'hi-do, eh? Seria molt interessant aquest estudi.
Molt, molt.
El que no sé és quin directiu s'hi prestaria.
Ja. De fet, pensa que jo, clar, tinc la fama, no? De vegades, quan arribo a una empresa, diuen, ui, això vol dir que no anem bé. No, vol dir que podem anar millor, no? I sovint aquests plans, no? Jo proposo el lideratge basat en el respecte. No en la por ni l'amenaça, sinó en el respecte, que és molt més efectiu, eh? Clar, és quan ve el Tomàs és perquè no tenim un lideratge basat en el respecte. I aleshores, de base, es camufla molt bé, no? Anem a fer una formació de comunicació, però en realitat és, bueno, doncs anem a treballar el lideratge que veiem que no és bo.
Pel que fa a l'amor, tornem a l'amor, relacions de parella. Dius, la teva parella hauria d'assumir que no has de cobrir totes les seves necessitats o inseguretats. Les parelles han de fer coses de parella, no de psicòlegs o psiquiatres. Si bé és cert que algunes persones no volen una parella, sinó una versió d'Alexa o Siri. Les relacions de parella sanes tenen poc a veure amb la servitud i el vassallatge. Tu creus que, per posar un exemple així gràfic, a Tinder hi hauria d'haver, o a qualsevol aplicació, hi hauria d'haver un apartat que fossin els límits de l'altra persona? O sigui, quins són els meus límits, quins són els teus límits? És a dir, que ja hauríem d'explicar els nostres límits d'entrada?
Sí.
O seria ideal, això?
Sí. Jo poso d'exemple quan vam anar amb la Núria, la meva parella, el primer cap de setmana que vam sortir junts, me'n recordo que estàvem parlant, estàvem a Andorra, precisament, i estàvem parlant i jo li vaig dir, mira, Núria, a mi pots trobar això, 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 això i això, més el que pugui sortir, escolta, amb claredat, no? I tu què? I es va quedar com molt sobtada. Dic, no, explica'm. Quan més aviat tinguis la foto, millor. Ja saps el que pots esperar. Quan més clar siguis, millor. Perquè no estem per perdre el temps amb una façana que quan rasques comença a caure i aleshores, ostres, me n'he adonat ara que ja tinc una hipoteca, dos nens i ara és molt més complicat tot. Aleshores m'enfado, et castigo, soc tòxic, ens amarguem tots dos. Però quan hi ha una relació tòxica no hi ha un guanyador i un perdedor, eh? Hi ha dos perdedors. El que passa que un mes encara hauria de ser molt més senzill. Però fixa't, Gaspar, si em perdones, eh? Com decidim compartir la vida amb algú? Doncs estem allà amb un bar de copes, ballant, veig un escot que m'agrada, veig potser uns ulls que m'agraden o un torso, no?, que m'agrada, i d'aquí ja deduïm que es podem comprar una casa a la Cerdanya, podem anar a la platja, podem tenir fills, ens comprarem un cotxe familiar i passarem tots els diumenges a casa de la mama fent calçotades. Clar, doncs clar que va malament. Clar que va malament. Aleshores, poder tenir una aplicació els límits clars salvaria, bueno, salvaria moltes hores de temps i molts mals de caps.
I això de la parella tipus Alexa o Siri fa molta gràcia llegit, eh? No fa gràcia, suposo, si t'hi trobes.
Sí. Mira, jo explico que hi ha com el síndrome, que no l'he explicat aquí, el síndrome de la infermera. Jo he treballat amb moltes infermeres i he fet moltes xerrades amb infermeres, un col·lectiu que m'estimo molt. I què passa? Però és que la infermera cuida de tothom, fins i tot de la veïna del 6è B, que no sap ni quina grafa. Ai, que està malalta, ja va cap allà. I quan ella està malalta, ni es pren el caldo, ni guarda llit, ni es pren un paracetamol per no tenir mal, i pensa que per ella no és important això. De tal manera que aquesta infermera acaba cuidant a molta gent i no amb un mateix, no? Aleshores, clar, hi ha gent que diu, no, a mi ja va bé perquè tinc esclau sexual, tinc taxista, tinc banquer, etc. Imagina com ha estat la nostra vida, Gaspar, si ens haguessin ensenyat des de petits a l'escola a no confondre l'amor amb l'admiració. A que ha de ser una capacitat o una relació d'igual a igual. Fa poquet vaig fer una xerrada a tots els instituts d'Andorra, jo resideixo a Andorra, sobre educació afectiva, no sexual, no, afectiva. Que era el xantatge emocional, sí, com dir que no al que no volies fer, com quina senyal si donava una parella que era una relació tòxica i abusiva, no?, quan et controlava, quan s'enfadava amb tu, etcètera. Com hagués canviat la vida si haguessin explicat això? Clar, hi ha gent que no ho sap i confon i va donant per normal coses que no són normals. I una última cosa. El perfil tòxic pot ser molt bon tòxic. Saps, tu no el veus venir. No ets idiota, t'ha enganyat. I poquet a poquet va agafant terreny. Et va guanyant terreny i no te n'adones i t'ha aïllat del teu entorn. T'ha fet sentir insegura o insegur. Creus que ets incompetent per fer moltes coses. I gràcies a ell, que no ets un desgraciat tirat al mig de la diagonal. De tal manera que l'he de dir sí a tot perquè m'ha salvat la vida.
Dius, els càstigs preferits per a una persona tòxica són el silenci, el rebuig i la indiferència. Una persona tòxica ens ignorarà fins que aconsegueixi que et trobis malament i que acabis fent el que ella desitja o vol. i a més aconseguirà que nosaltres, sols, sense que ella ens digui res, fem el que vol.
És que hi ha tòxics molt bon tòxics. Aviam, també, ara, ja que podem, si em coneixes, podem parlar clar, he posat tòxic per no posar capullo, eh? Però que sempre quedava millor. Hi ha gent que és que al final només s'aixeca una cella i ja veus la parella, la filla, l'altra filla, perdent el cul, aviam què vol el papa, no? El papa està allà com un sàmbaro, no? O la mama, també, vull dir, una cosa o l'altra. Clar, és molt complicat, perquè és que és desquiciant. Vull dir, el centre de la teva vida és la persona tòxica, sigui parella o sigui mare o sigui pare, i organitzes tota la teva vida per aquella parella, sense dir res. I a més, són molt cabrons, perdoneu-me, ja no diré més tacos, perquè tu ho fas i et diu, jo no t'he dit res. I no t'ha dit res, però t'ha fet com un túnel que has anat a parar allà i realment no t'ha dit res. És que és tremendo.
Quan el teu pitjor enemic ets tu, estirats al sofà, escrius Tomàs, només fent anar el dit tenim un nivell interessant de distracció. Poca energia, molta distracció. L'equació perfecta i preferida per al nostre cervell. Però què passa quan sortim de casa? Doncs que en situacions estressants o avorrides tenim un ancoratge que ens permet donar seguretat i entreteniment. Per una pura i simple associació, ens sentim segurs mirant el mòbil. Dius que el mòbil és el xumet modern dels adults. Quina relació hi té amb el fet de posar límits?
De fet, com tu, molta gent m'ha demanat, home, això és a nivell social i parles per tu mateix? Sí, perquè el component bàsic darrere de tot és el mateix. És poca autoestima, no tenir-te respecte a tu mateix i no creure't digne de tenir una vida bonica. De fet, aquí destino aquest capítol va cap a l'autosabotatge, no? De com, si tu no et tractes amb respecte, no et resulta dissonant que no et respecti una altra persona, perquè no veus res estrany. I aquí és el capítol on dic, no, hem de començar per respectar-nos a un mateix, sí? I per fer petits esforços per un mateix, perquè valem la pena. Hem de ser responsables a nosaltres mateixos, no? Clar, el xumet, doncs el petit li xufàvem el nostre fill, el xumet, perquè estigués tranquil, doncs ara ho fem amb el mòbil, agafem el mòbil i estem tranquils. I mentre et distreus, no fas, i es cronifica tot, eh? Aleshores, sovint, doncs, hi ha gent que ajudo i em diuen, uau, m'has canviat la vida. Dic, és que no t'he ensenyat res, només t'he tret el xumet.
Encara continues tu mateix, et defineixes, o el llibre se't defineix com un psicòleg atípic. Encara fas consultes enmig de la muntanya?
Sí, caminant, bueno, ara esquiant i amb raquetes, i a l'estiu caminant i amb bici, sí. I va molt bé, perquè desconnectes molt, l'entorn és bonic. També, jo sempre he estat en contra de les sessions d'una hora, que dius, ui, ja s'ha acabat. Oh, però tinc coses a dir-te, ja és que tinc l'altre pacient esperant, sinó que estem tot el dia, tranquil·lament, fent, o dos o tres dies, sí, encara ho faig, i contentíssim, i els resultats són molt bons.
Avui a l'Ofici de Viure, aprendre a posar límits.
Mahatma Gandhi, un desacord honest és moltes vegades un bon senyal de progrés.
Tomàs, de tant en tant fas un apunt disruptiu. Però de tant en tant no, n'hi ha força. En llegiré un, la tècnica de l'anàlisis forzado. Como soy consciente de que puedo errar en mis análisis, siempre utilizo la técnica del análisis forzado. Es muy simple. Por ejemplo, ante cualquier interacción relevante me pregunto qué hay detrás de esa persona, es decir, qué la ha motivado a comportarse así. Acto seguido me aparece una respuesta, la más sencilla, como por ejemplo, que no se ha dado cuenta. Una vez que tengo esa primera respuesta más rápida y parcial, paso a forzarme a dar una segunda respuesta de signo contrario, como por ejemplo que lo ha hecho para fastidiarme. Digamos, escribo en Tomás, que oscilo entre la ingenuidad y la paranoia para poder encontrar el punto medio, o como mínimo para poder expandir las posibilidades de análisis así como a tratar de eliminar sesgos y conclusiones parciales o tendenciosas. És una gran tècnica que ens regales.
Sí, sí, sí. De fet, ja saps que a mi m'agrada que les coses siguin útils, que de vegades veus grans proclames i veus tot de gent pobreta meva que està intentant fer allò que diu aquest llibre, no?, aquest titular, i no fa ni la persona que ho ha dit, no? Aleshores, no, aquí hi ha el com i com ho has de fer i coses molt concretes. Amb l'apunt disruptiu el que pretenc és donar un recurs molt ràpid que trenca una mica la dinàmica narrativa, però no és un llibre narratiu, és un llibre de contingut, però sí que trenca i et fa pensar d'una manera diferent. I són recursos molt ready to go, molt fàcils. Jo, per exemple, doncs, ho he vist a molta gent, que tenen molt bon cor, i no s'han adonat. Vale, no s'han adonat. Què més podem pensar? Pues que ho ha fet expressament per fer-me mal, però també pot dir aquesta possibilitat. Ara he de pensar en probabilitats. Què és més probable que hagi passat? Doncs és que sempre li passa igual. Bueno, potser no és que se n'adoni aleshores. Si una vegada li vaig dir que em feia mal i sembla que ho hagi ignorat, bueno, ja ens anem movent cap al costat de la paranoia, no? Aleshores, necessitem eines molt concretes, perquè si no ens tenen la batalla guanyada.
I com a psicòleg has trobat que el punt mig normalment, en el punt mig hi sol haver la veritat? Suposo que hi ha casos en què no.
Sí. La gent... és que mira, jo volia ficar com a subtítol, no m'han deixat, el buenismo se ha acabado. Però no m'han deixat. He escrit aquest llibre perquè estic cansat de que li prenguin el pèl a gent que és encantadora, gent que és bona, gent que té un cor més gran que tot aquest estudi i que li prenen el pèl i abusen d'ells. I per això he fet aquest llibre. Aleshores, em trobo que la gent ho disculpa tot. Ho disculpa tot. I després hi ha una mena de síndrome d'Estocolm, no?, on dius, no pot ser tan dolenta aquesta persona. Seré jo, que sóc massa exigent, per demanar-li que no es giri sense... Saps? Allò que s'ha girat, no m'ha deixat dirigir la paraula, ha marxat i no sé on està. Clar, té dret a la seva llibertat individual de marxar sense dir res i deixar-me la paraula a la boca. No, home, no, sí que té dret, però potser no et convé tu aquest dret. Aleshores, la gent normalment és molt tendenciosa cap a la part positiva, ho disculpem tot.
Però m'imagino que les famílies, els entorns més propers, les amistats, ja els hi diuen, els hi han dit abans de venir a veure't a tu com a psicòleg, no? Ja els hi han intentat fer obrir els ulls, no?
Normalment és una persona de fora. Mira, fa poquet vaig estar en un parc temàtic amb la meva filla i amb uns amics. Clar, això és un camp d'observació magnífic per mi, Veies tants exemples de maltractament psicològic tan greus i tan normalitzats. Recordo el cas d'una persona que, em sembla que aquest el poso al llibre, no és aquests dies, que va treure una Coca-Cola, clar, el senyor de la casa, soc una mica narratiu bèstia, el senyor de la casa, tengo set. Va la dona, corrents, agafa, li dona una Coca-Cola, li obre, i ell diu, gràcies? No, ell diu, afortunadament no l'has esbravada. Això és molt greu, espà. I aquella dona això no ho va veure com estrany, sinó al revés, dient, mira que bé, no l'has bravat, no sóc tan tonta, no? Ens tractem molt malament, deixem que ens tracti molt malament, i no pot ser. De fet, convido els nostres oients que vagin observant, quan facin el cafè al dematí, que vagin observant les interaccions. Què passa? Passa que al final hi ha un moment on toques fons, hi ha algú proper, un amic, una amiga, un pare, et diu, escolta, em vols dir que amb aquest noi o amb aquesta noia vas bé? Vés a veure el Tomàs. De fet, jo crec que és un llibre que regalarà molt. De fet, hi ha molta gent que m'ha dit, jo m'he comprat un i n'he encarregat tres, per la Pepi, per la Maria i pel Carles. Perquè no ens n'adonem. Però és que són experts en aïllar-nos, en fer-nos sentir malament, en fer-nos sentir insegurs i estar agraïts a la seva ajuda divina. I hi ha vida fora de tòxics. L'altre subtítol era, existeix vida més enllà dels tòxics. Tampoc no m'han deixat ficar-lo.
Estem parlant de maltracte psicològic?
Sí. Sí, sí. I això és una mica bèstia, però tu imagina't que una família, el pare ve de mal humor i li fa un cop de puny a la seva filla de 6 anys i s'activen tots els protocols, la nena va amb l'ull així blau, no torna a casa. I el pare dorm a la presó i no el torna a veure. Sí? Però és que jo prefereixo això com a tracte psicològic. Perquè és evident. I tens l'ajuda a tothom. Però, clar, com expliques a mi psicològic? Però, al tanto, aquella noia l'ha donat el cop de puny, l'ha separat, tindrà una mica de trauma al meu pare i tal, i ja està. Però quanta gent no treballa del que podia treballar perquè no se sent capaç? O ha acabat amb una persona maltractadora per allargar el patró que ell ha vist? O que no està tan respecte i pobret emmalalteix perquè ni tan sols es respecta per menjar bé de manera sana. I aquest maltratge psicològic és molt més difícil de demostrar i té unes seqüeles molt més grans.
Clar, no hi ha ni prou informació ni tampoc hi ha protocols perquè, com tu molt bé dius, és molt difícil de detectar.
Clar, t'ho imagina't, ara arribo jo i et dic que som amics, et dic, crec que la meva dona m'està provocant inseguretat. Sí que em crida, però no sé si és normal, com totes les parelles o no. Mira, vaig renunciar a aquest projecte perquè em va dir que no em veia capaç de fer-ho. Bueno, clar, pues, tindrà raó. Jo pensava que sí. Imagina que egocèntric soc, que vaig, narcisista, que vaig pensar que podria escriure un llibre. Sí? Clar, clar. Com ho dius, tu, això? Si és més, la persona maltractada ja justifica el maltractament, tal com he fet jo ara. És molt difícil, és molt difícil.
Estem a la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint amb en Tomàs Navarro a partir de Tus línies rojas. Bé, reaccions amb què et trobes quan comuniques línies vermelles que et cal que et respectin. Accepten els límits, s'hi resisteixen, intenten sobrepassar-los, pregunten estranyats o empàtics, es posaran a la defensiva, desapareixeran, es faran les víctimes, parlaran malament de tu, t'exclouran i et fastiguejaran i es faran els ingenus i t'ignoraran. Possibles reaccions.
Són possibles, sí, tenen un ampli vano. Aquí hi ha dos factors. Un és el de no m'he adonat realment, que quan li dius, diuen, ai, ostres, doncs em sap greu, és veritat, em sap molt de greu. Després hi ha altres que simulen que no s'han adonat o que simplement els agafa com un ataque de, ah, sí? Pues tu t'ho perds, però tornen, tornen, perquè quan portin un temps sense tu, diuen, pues que jo estava millor abans. Aleshores, ho hem de preveure que tant de bo, quan fiquessis la línia vermella, funcionés. També és cert que hi ha vegades que funciona durant un temps i has d'aplicar una dosi de record, com les vacunes. Dius, sí. Vinga, toca tornar a recordar.
Dius, sovint tenen un efecte temporal que requereix una dosi de record o de reforç. No passa res, dius, escrius, Tomàs, la vida és així. Algunes persones tenen l'hàbit tan arrelat, són tan insistents o tenen tan poca memòria que ens cal recordar-los periòdicament què poden fer o deixar de fer.
Sí, de fet, jo sempre dic que intentem acceptar els casos de maltractament, però dius, mira, al final la meva mare, doncs, he de conviure amb ella, perquè he de conviure, bueno, posa assistència psicològica, adequa les teves expectatives i tu planteges no a nivell tan intens com si fos una persona que no fos tòxica, sinó una mica com un joc, no? Doncs, bueno, va, ara ha tocat, doncs, com un joc com podies fer, com jo el ratolí ahir, fico una caixa aquí, l'he tancat, aviam com ho puc fer, no com persona, per què ha entrat aquest ratolí a casa meva? Que això és un altre problema, que molta gent diu que també hi ha missatges equivocats per la xarxa i d'allò. Tenen alguna cosa que ensenyar-te? El ratolí té alguna cosa que ensenyar-me? O ha entrat perquè passava per allà? Vull dir que sovint són víctimes i ja està. I llavors diuen, no, tu t'has d'empoderar, però com vols empoderar-te si t'ha aïllat de tot i t'ha fet sentir insegur, t'ha trencat tots els pilars d'autoestima, autorespecte i tot? Com et vols empoderar? Necessites que vingui algú i t'ajudi. I poso un exemple que és molt il·lustratiu, Imagina't una boa constrictor que t'ha agafat. Sí? Tu ets la víctima. Empoderat i surt de la boa. No? Un cop ha fet tres voltes, o venen i te la treuen, o tu ja has begut oli. Això passa amb la gent també, Al tanto amb aquests missatges.
Sí, que també hauríem de posar límits, no?, en relació a les xarxes, a alguns missatges que llegim.
Sí, a mi em sap greu, perquè de vegades jo ho entenc, perquè ho entenc tot, però llancem uns missatges per un minut de glòria que no són reals. No són reals. I la boa passava per allà, t'ha vist a tu, diu, doncs vinga, aquest pilla. I necessites que t'ajudin perquè si no t'acabarà fent la pell.
Sí, tu de fet, parlant, m'imagino, que els últims anys, intentant divulgar o divulgant també llibres i donant missatges, t'has trobat també amb reaccions en què s'agafava potser un discurs que havies elaborat durant uns minuts, s'entraia el titular i aquell titular no s'ajustava exactament a tots els matisos que tu havies donat després, no?
Sí.
Vull dir que una mica el reduccionisme de vegades és inevitable.
Sí. No, de vegades ens trobem amb això, I també de vegades ens trobem amb gent que diu, no, jo ara diré això. Saps? Jo, vinga, feu... Poso un exemple, una miqueta... Ja saps que jo soc molt clar, I els estoics. Ah, han de ser estoics tots. Perquè no podem viure com fa dos segles, fa 2.000 anys. No podem viure així, que és que el món és molt diferent. Vull dir, en tot cas, podem parlar de neoestoïcisme amb molts matisos i molt diferent. Aleshores, de vegades, només falta per una persona víctima que li diguin que és víctima perquè no ha fet res per deixar de ser víctima. Dius, no, t'han agafat. és un lleó que estava allà a la White, i quan has passat, xaca, t'ha enganxat a tu. A tu per què passaves per allà? Si hagués passat un altre, hagués enganxat un altre. És que no té res que ensenyar-te. No hi ha cap per què. Simplement, doncs, que ha pensat, aquesta persona ja em va bé. Aleshores, siguem molt respectuosos amb això, perquè hi ha gent que pateix molt. Insisteixo, hi ha gent que es suïcida, hi ha gent que la seva vida és una desgràcia total, hi ha gent que està patint molt, 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 molt. No podem dir que és culpa seva.
Ara, si em permets la broma per acabar, sí. Tomàs, una mica estoic sí que ho ets, perquè en algun moment del llibre expliques que, bé... ja saps que hi haurà gent que parlarà malament de tu, a molta d'altra li agradarà el llibre, d'altres que el que diguis doncs li semblarà bé, d'altra malament, i arriba un moment que intentes també distanciar-te'n de tot plegat.
Sí, 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 sí. De fet, hi ha una dita que m'agrada molt, que és que si passa a recollir totes les pedres que et tiren, no avançaràs, no? Al final tu tens un camí, i facis el que facis, li agradaràs a la gent o te rebutjarà. Facis el que facis, eh? Vull dir, imagina que jo ara agafo, no ho faria mai, eh? I apallisso un gos en públic. Segur que hi ha gent que diria, què ha fet el gos? Clar, perquè Tomàs, tan bonic que és, no? Una persona tan dolça, estigui fent això, imagina't com serà el gos. Però el punt més important de tot això és desvincular l'autoestima de l'acceptació. Perquè molta gent t'acceptarà amb un peatge molt car. Dirà, vine, vine, que et faré sentir bé, et faré sentir important, et faré el tratge de l'emperador, dels germans, allò, vine, 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 vine. Aleshores, per això faig aquest missatge, sí? De, bueno, al final traça un camí, no facis mal a ningú, ajuda a qui puguis, sí? I no estiguis tan pendent del que diran de tu, perquè és una opinió, no un fet, i opinions tantes com persones.
Desvincular l'autoestima de l'acceptació també seria una frase per explicar als més joves i a les més joves, sobretot en relació a les xarxes socials, molt necessària també aquesta feina. Se'ns ha acabat el temps. Oi. Tomàs, moltíssimes gràcies per venir a presentar aquest Tus Líneas Rojas, que ha publicat Zenit. Aprende a poner límites, cuidarte y protegerte emocionalmente. Gràcies, fins aviat, una abraçada i bona tornada a Andorra. Tomàs.
Gràcies, ha estat un plaer com sempre.
Igualment.
Així que em convidis, vindré encantat.
Moltes gràcies. En nom de la Blanca Busquets, el guió, de la Núria Ventura, la producció, i d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica. Una abraçada.